L'atzar ha volgut que una dona que va viure sempre acompanyada de profecies i de visions, la sueca Santa Brígida, sigui l'onomàstica del nou dia del llibre, un 23 de juliol, evidentment atípic, amb llibres i roses al carrer en format reduït, amb editorials independents i llibreries que han preferit no ser-hi, però malgrat tot amb l'esperit de fer circular lectures i títols, siguin o no novetats. Amb el mateix ànim de sempre, doncs, el de compartir l'entusiasme per allò que hem llegit, comencem avui l'últim maragda de la temporada amb tota la tropa al complet. Parlarem del dia 23 amb la presidenta d'Editors.cat, la Montse Iats, i recomanarem literatura de tota mena, narrativa, poesia i assaig amb en Borja Bagunyà, l'Anna Vallbona, la Maria Huigas, la Xènia Diaconova, el Jordi Puntí i el Joan Lluís Lluís des de la biblioteca més insòlita de la temporada. Avui, doncs, amb permís de Santa Brígida, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant la Montse Iats, presidenta d'Editors.cat. Com estàs, Montse?
Hola, bé, i vosaltres?
Qui ens havia de dir que això, que a finals de juliol estaríem parlant d'un dia lliure, no? I fent una mica de prèvia de com anirà. En fi, tots hem passat un trimestre complicat, però en tot cas la idea, m'imagino, Montse, és mirada no de salvar els mobles, però sí de convertir en una jornada festiva allò que durant el mes d'abril no vam poder celebrar.
Sí, la nostra voluntat és que acostar als lectors aquelles publicacions que els editors hem tret durant el primer trimestre, no? I per tant necessitàvem un espai, i en el moment que vam veure que no podíem fer el 23 d'abril vam proposar una data que fos al màxim d'enllà, pensant doncs, que es podessin donar unes condicions òptimes, que no ideals, perquè ja sabem que el panorama és el que és, però sí per celebrar aquesta diada i celebrar-la regalant llibres i regalant roses.
Malgrat tot, hi ha una cosa molt, jo crec que ens convida a l'optimisme, una cosa molt bonica que ha passat no només durant el confinament, sinó en posterioritat, que és, i això moltes editorials, moltes llibreries ho destaquen, no? El suport massiu de tots els lectors cap al sector, el suport cap a un, en fi, les dificultats de tantes editorials petites i mitjanes, tantes llibreries també de caràcter reduït que han hagut d'això, d'improvisar i d'inventar mil maneres, i que sortosament s'han trobat, no?, amb els lectors allà esperant, que havien fet encàrrecs prèvics. És a dir, d'alguna manera és la culminació d'una mena de militància cultural important en aquest país.
Sí, jo, és una mica com el que dius tu. Aquest matí precisament parlàvem amb un llibreter i ens semblava, dèiem, home, aquest tema de la solidaritat en un moment de pandèmia, que tots estem tancats, doncs hem vist que això doncs ens ajudaven i s'acostaven als llibres, i què passarà doncs més endavant? Doncs mira, estem al mes de juliol, la gent continua anant a les llibreries, et continua parlant d'un 23 de juliol que sortirà al carrer o que passarà per la seva llibreria habitual a comprar, i per tant ens fa l'efecte que potser el que la pandèmia també ens ha ajudat és a donar una mica més de valor a la cultura i en el nostre cas als llibres, i per tant ens fa la sensació que no era només aquell aspecte puntual de solidaritat, sinó que esperem que això es tradueixi, diguem, en major suport a la cultura d'ara en endavant.
Escolta, Montse, el dia 23 de juliol, per tant, què es trobaran els lectors, la gent que hagi comprat llibres i que, per exemple, doncs, tingui ganes de tenir-los estampats pels seus autors? M'imagino que una mica organització d'aquesta jornada, m'imagino que això, que han de demanar cita prèvia per les signatures, com s'ha previst dins d'aquesta dificultat que vivim tots una mica d'organització i de reunions i tot plegat, aquesta jornada que ha de ser necessàriament diferent dels Sant Jordis que coneixem?
La primera qüestió és que no hi haurà aglomeracions, no ho volem en cap cas, és un Sant Jordi descentralitzat, és a dir, hi haurà autors, no n'hi haurà tants com en altres ocasions, és evident, no hi haurà tanta concentració de parades, recordem que només és obert a professionals dels llibres i les roses, i per tant, d'alguna manera, tot tindrà un format més reduït, però un format que compleixi totes les normes, hem de sortir amb la mascareta com sortim cada dia amb qualsevol activitat que fem, hem de guardar la distància entre uns i altres i, clar, això en un Vic és diferent perquè es fa a la plaça de Vic i, per tant, no hi ha, són 7 llibreries i, per tant, no hi ha gaires dificultats, i en un altre lloc com Barcelona, doncs què hem fet? Hem agafat Passeig de Gràcia, ho hem dividit la part central, s'ha tancat el trànsit, ho hem dividit en fragments, no? I tindràs accés per una banda i una sortida per l'altra, i d'alguna manera doncs, el que faràs és controlar quanta gent cap al recinte, etc. I per tant, d'alguna manera, el que complirem és tota la seguretat que s'ha de fer en qualsevol activitat que fem en aquests moments aquí i arreu del món.
Tu entens, malgrat tot, Montse, per exemple, et posaré alguns casos. Ara citaves el cas de Vic, cito el cas de Figueres. A Figueres hi ha hagut un manifest per part de les llibreries, penso en l'AUCA, la Ploma i la Bookman, on consideren que no és viable ni ètic ni segur celebrar una fira del llibre de la Rosa, i en conseqüència doncs, intentaran això, no fer el descompte habitual del dia del llibre i reivindicar també tot el valor de la cadena de llibres. Aquests moviments que s'han viscut també amb altres llibreries de Barcelona i amb algunes petites editorials que han dit que no li acaben de trobar el sentit, en fi, imagino que, evidentment, es tracta de respectar qualsevol posició, però podem garantir aquesta seguretat, que en aquest cas, per exemple, les llibreries de Figueres doncs, no ho tenien tan clar?
Jo estic convençuda que això ho podem garantir. Jo crec que el debat i la discrepància, com deies tu, són naturals i són sans. Hi ha qui ho veu d'una manera, qui ho veu d'una altra. Nosaltres hem fet el treball en el marc de la Cambra del Llibre, que vol dir l'Associació d'Editors, el Gremi d'Editors, el Gremi de Llibreters, el Gremi de Distribuïdors. És a dir, col·lectivament hem anat avançant per trobar solucions i llavors cada situació i cada població acaba prenent unes decisions que tenen a veure això amb qüestions diverses. El que sí està clar és que la seguretat, o sigui, de la mateixa, jo sempre penso que consumir cultura és tan segur com tantes altres coses que fem, com és anar al bar o anar a les platges o anar a una colla de coses. És a dir, el que hem de fer és fer-ho amb les mesures que toquen, és a dir, amb la mascareta, amb la distància i amb tot amb el que has de fer amb qualsevol activitat. A mi em fa l'efecte que amb la cultura a vegades tendim a ser més restrictius i més papistes que el papa, que diríem en alguns moments.
En qualsevol cas, esperem això, que el 23 de juliol sigui la jornada, més enllà de la festivitat, sigui una jornada de continuar reivindicant i fent suport al sector editorial, al sector cultural. Nosaltres des de la Ràdio Pública també ens agrada sempre ser-hi. En conseqüència, Montse Ayats, que tinguem tots plegats un gran dia 23, malgrat que, i esperem que l'any que ve, doncs, el 2021, puguem celebrar el Sant Jordi el dia que toca i que a tots ens agrada en el format que ens agrada.
I gràcies per l'oportunitat també que ens doneu de parlar-ne. És a dir, un gran dia del llibre el serà el sol fet de que puguem tenir aquesta data a l'horitzó, de que puguem sortir, de que puguem tenir unes condicions doncs, que ens permetin això disfrutar dels llibres i de les roses aquell dia.
D'això es tracta. Una abraçada, Montse, que vagi molt bé.
Gràcies.
Tra i miracoli della natura che lietano il mondo da tanta sventura, la festa dei fiori è il regalo che vale di più. È una festa di mille profumi, più bella di tutte le grazie del cielo e perfino del mar.
I ara sí, en aquest últim marac de la temporada, saludem tota la tropa, com esteu? Borja Bagunyà.
Hola, com va?
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Maria Boigas, ben trobada.
Com anem?
Xènia Diaconova, què dius?
Hola, com esteu?
I Jordi Puntí.
Què tal? Com va?
Això sembla una alineació. Bé, molt bé. Sembla una alineació perquè ho he dit, com sabeu, en ordre alfabètic, per fer també la ronda. Avui ho anunciàvem al principi, de recomanacions, no només per l'estiu, sinó de títols que ens han interessat, que hem gaudit i que volem compartir avui amb tota la família Maragda, de manera que m'imagino que d'entrada podrien ser-ne moltíssims, perquè una de les conseqüències d'aquest trimestre enclaustrats és que sortosament hem pogut tenir més temps per la lectura. D'altra banda, és veritat que moltes novetats previstes per fa un trimestre doncs, no han començat a treure la llum fins fa ben poc, però en qualsevol cas de llibres per recomanar, per compartir, en tenim moltíssims. Per tant, seguint també aquest ordre alfabètic, BB, Borja Bagunyà, quina és la teva primera proposta?
BBC. Doncs, mireu, jo una mica també seguint aquest esperit de no estar sempre constrenyits a les novetats, us proposava llegir, sorprenentment, una novel·la històrica, molt entre cometes, que és la Sinfonia Napoleònica d'Anthony Vargas. Dic entre cometes perquè és, diguem-ne, una novel·la que treballa amb un material històric, concretament se centra, òbviament, en la figura de Napoleó, però concretament en la seva campanya a Egipte. Però és un llibre que és interessant per diverses raons. A mi, un llibre que m'ha fascinat força. La primera és pel tema, que jo crec que algun dia hauríem d'explorar més llargament, que és aquesta aparent dificultat d'afrontar o de representar en cinema, en literatura i en qualsevol art, la figura de Napoleó mateix. És gairebé com si fos una figura massa gran com per abordar-la de manera satisfactòria o completa o digueu-ne com vulgueu. Dic això per la història que hi ha darrere d'aquesta novel·la, que bàsicament és una novel·la que comença a pensar-se a principis dels 70, la novel·la és del 74, però que es pensa bàsicament perquè Kubrick, suposo que ho sabeu, es va passar la mitja vida intentant fer una pel·lícula més o menys biogràfica sobre Napoleó i no va aconseguir fer-la mai. El que sí va fer va ser escriure, això, a principis dels 70, un guió. Aquest guió el podeu trobar i és molt interessant, si us interessa el tema, llegir-lo, corre per internet. Kubrick va escriure aquest primer guió, però no n'estava satisfet. Va començar a cartejar-se amb Vargas i Vargas li va suggerir que potser el que hauria de fer era ordenar, aquí també autor, ordenar tota la pel·lícula en base o seguint els quatre moviments de la Simfonia Heroica de Beethoven, que és el que Vargas fa en la novel·la. Kubrick li va agradar la idea, li va demanar a Vargas que escrivís un primer tractament o que escrivís directament una novel·la que li servís a ell com a base pel seu guió, i Vargas s'hi va posar. Va escriure la primera part, li va enviar a Kubrick, i aquí és on Kubrick fa de Kubrick. Kubrick es llegeix la primera part que li envia a Vargas i li diu que no li serveix per res, que moltes gràcies, però que això és un tractament, per dir-ho així, massa literari, que no li serveix per fer el que volia fer, que era fer una pel·lícula sobre la vida de Napoleó. La gràcia aquí, em sembla, a banda de la història, és que a partir d'aquest moment, Vargas s'allibera d'aquesta necessitat de fer-ne un text, per dir-ho així, adaptable al cinema, i llavors desplega la novel·la tal com ell la volia fer, segueix aquesta idea de l'estructura de l'heroica de Beethoven i acaba fent aquesta sinfonia napoleònica, d'aquí el títol també. Clar, hi ha qui n'ha dit que és novel·la experimental, jo us deia abans que era una mica novel·la històrica, entre cometes. La novel·la és absolutament fenomenal. Vargas aconsegueix fer una cosa que a mi em sembla absolutament fascinant, que no és només presentar tot aquest món napoleònic, que és un món que ja de per si és o pot generar aquesta fascinació, sinó que a més ho fa, si l'heu llegida, no sé si us ha semblat, però ho fa aconseguint una proximitat brutal i a més quasi hiperrealista amb la figura mateixa de Bonaparte. Acabem sabent-ne doncs, si té halitosi, de com viu la seva, el fet de ser cornut. És a dir, una sèrie d'elements d'aquesta mena de nova novel·la històrica que són particularment difícils d'aconseguir. La figura que emergeix de la novel·la de Bonaparte és, insisteixo, és més humana que històrica o més humana que llegendària i és d'una lectura absolutament fascinant. No és una lectura per algú, diguem-ne, que vulgui fer-se una idea de la vida de Napoleó. Això també s'ha de dir. És a dir, si algú s'hi vol endinsar, li convindria abans tenir una certa idea més o menys estructurada de la vida de Napoleó, de les seves campanyes, dels seus èxits i els seus fracassos, per veure què és el que fa Vargas. És a dir, per veure què és el que interessa a Vargas d'aquesta figura. Dit d'una altra manera, no és una novel·la ideal per qui es vulgui introduir aquesta paraula, una introducció a la vida de Bonaparte. No és això, al contrari, és gairebé un treball, com deien alguns, quasi experimental a partir d'un motiu històric. Ara, si us agrada això, de veritat que jo he trobat poques novel·les que s'acostin al que aconsegueix aquí Vargas. No sé si l'heu llegida, o si algú la coneix. La va publicar, per si us interessa, en castellà, Cantilado, el 2014, i bé, encara la trobareu, diguem, més o menys fàcilment.
Molt bé, no, jo almenys no la coneixia, malgrat que efectivament el tàndem Vargas-Kubrick sempre és molt llaminer.
I a més, no, bàsicament hi ha aquesta llegenda o aquest element mític al darrere que és la pel·lícula que Kubrick no va aconseguir de fer, no? És el més a prop que estareu o que estarem d'aquesta pel·lícula.
Clar, a mi aquesta recomanació d'en Borja sí que em sembla que m'introdueix molt bé la meva per una qüestió històrica i també per una qüestió fins i tot de tentativa creativa. Ara, jo porto una cosa que no té absolutament res a veure, però sí que tracta d'un personatge històric, és a dir, estem parlant d'un llibre de poemes, el que proposo, però que va més enllà d'un llibre de poemes i que podríem dir que també és un estudi, una investigació per donar a conèixer l'obra d'un suposat poeta de l'Àndalus, és un poeta àrab, viatger, que es diria Abu Qasim. I, per tant, és també una ficció, en el sentit que té molt d'invenció i molt de burxià, per dir-ho així. És un llibre de Jordi Cornudella que es diu Tot Abul Qasim, que va editar Edicions Vitela. I ara en Borja m'hi ha fet pensar justament per dues qüestions que m'ha semblat una mica que de retruc o una mica de lluny entroncaven amb el que ell proposava. No? D'una banda, clar, Abul Qasim és un suposat poeta, viatger, del qual en Cornudella es dedica a recollir-ne, compilar-ne materials. És a dir, en Cornudella en aquest llibre fa de poeta, fa de creador, de traductor, de curador, d'investigador, d'exegeta, fins i tot. I el que fa doncs, és intentar recollir, ja dic, suposadament, tots aquests materials al voltant d'un poeta. Per tant, acaba sent un llibre on es veu l'obra, els materials esparsos de Abul Qasim, és a dir, si veu un primer conte deliciós al voltant de la lluna, que és també gairebé com una reflexió sobre què expliquem, què podem explicar, què narrem i què no narrem, què ens enlluerna i què no ens enlluerna. I llavors també doncs, tenim tot aquest seguit de materials esparsos presentats en manuscrits que s'han trobat a posteriori. En fi, la cançó és això, és molt Borges, però també alhora és un invent que altres poetes catalans han fet. A mi em venia al cap llegint-lo en Jaume Pont, el llibre de la frontera, en què va muntar també tot un artefacte juvener d'antologia de poetes àrabs de Lleida. No? En aquest cas, el Tot Abul Qasim ens transporta a un món passat, viatger, a un món de taverna. Hi ha humor, encara que pugui costar de visualitzar, però hi ha humor perquè constantment s'estan introduint elements de com es comportava Abul Qasim, de quan anava a la taverna, de què cantava, de què hi afegia després. I després doncs, hi ha tot de qüestions això, relacionades amb el viatge, amb el seu sentiment de foraster, amb la vida atzarosa del poeta. En fi, que tenint en compte que ve un estiu en què el viatge pot tenir molt més de llunàtic que de físic. Sembla que és una proposta molt, molt, molt particular, que va sortir la tardor passada i que, a més, té això, que té molt de joc, té molt d'humor, té aquesta pàtina d'erudició que algú li pot cridar l'atenció o el pot sorprendre, però la veritat és que és un xoc enorme, a més amb molts poemes que són musicalitat absoluta.
Molt bé, Maria, seguint l'ordre alfabètic et tocaria a tu.
Doncs escolta, estem molt automàtics, perquè a mi m'ha cridat l'atenció un llibre d'un historiador francès del segle XIX que es diu Michelet, que en català li diríem Michelet, publicat recentment, és una novetat del 1862, que es diu La Bruixa. I és un llibre fascinant, és un llibre que, per començar, us diré simplement les quatre ratlles que li dedica Marguerite Duras en un llibre que no va pas dels llibres que llegia, sinó de tot de coses de la vida, en què parla poquíssim de llibres, però menciona aquest. Diu: he llegit Una cambra pròpia de Virginia Woolf i La bruixa de Michelet. Ja no tinc biblioteca. Me n'he desfet. I de tota idea de biblioteca també. S'ha acabat. Aquests dos llibres és com si hagués obert el meu cos i el meu cap i llegís el relat de la meva vida a l'edat mitjana, als boscos i a les manufactures del segle XIX. I és ben bé això. És com un historiador, Michelet, que era en el fons tant un novel·lista com un filòsof de les mentalitats abans que s'inventés la història de les mentalitats, explica les bruixes, el fenomen de les bruixes a França i molt concretament la vida d'una bruixa a la França medieval en un llibre que figura que és història, però que en realitat pràcticament totes les fonts que cita són inventades, és a dir, els arxius que diu que ha consultat, els plets que diu que ha llegit, no se n'ha trobat mai el rastre, i en canvi és un exercici de recreació d'aquestes dones, que eren dones que coneixien i observaven i sabien fer servir el que la natura donava sense passar pel filtre de cap autoritat, i que són, durant segles i segles, les guaridores del poble i que passen a ser, a un cert moment, les perseguides i les culpables. I és un llibre extraordinari que ha traduït al català Anna Maria Corredor i que ha publicat edicions de 1984. És d'aquelles peces molt singulars, completament fascinants per poc que hi entris, i també s'ha de dir que és bastant excepcional que una cosa així arribi traduïda al català, perquè és veritat que tendim a no anar a buscar aquelles obres que surten de territoris marginals en el sentit de poc definibles, i és d'aquells llibres que, sent així que té pràcticament dos segles, et resulten completament no contemporanis, visionaris.
Caram, doncs escolta'm, efectivament, jo crec que després aquest lligam de l'un a l'altre, des del primer és el Borges fins a aquest altre llibre, i jo també volia lligar-ho amb el que recomanava l'Anna Vallbona fa un moment per la de Bocàssim. Jo porto un poemari, en el primer cas, jo crec que és un llibre remarcable per moltes raons. Primera, perquè va néixer, primer per l'editorial, que l'hem celebrada, la Maria ho ha fet particularment més d'un cop, que és Carwan. És una editorial molt interessant, amb tot el que ha publicat, una editorial petita, que publica sobretot poesia i narrativa del món àrab, i que va néixer, aquest llibre va néixer un projecte de Verkami per la seva edició, per la seva traducció Valèria Macias Pagès, i és un poemari que es diu Elogi de l'error, que s'acaba de publicar, d'un poeta egipci, Imad Abu Saleh, i en aquest cas és un llibre ple de paradoxes, molt juganer, és una poesia molt accessible, és un poeta jove, és un poemari on hi ha èpica, on hi ha ironia, on hi ha relectures de diferents mites, el mite de la creació, per exemple, aquí hi ha doncs, per exemple, una secció que es diu Crítica de l'amor, on recrea un diàleg entre Adam i Eva al paradís, no? M'estimes? He abandonat el paradís per tu, t'adoro. I a partir d'aquí continua un diàleg on, efectivament, l'amor sembla que no ho és tant, no? I aquí hi ha també una lectura amb clau crítica també de les revolucions. Hi ha una secció on es dedica només a elogiar poetes, hi ha Szymborska, hi ha Lorca, hi ha Kavafis, i els dedica també doncs, a diferents poemes, parla de la llibertat, parla de Ramsès, parla i homenatge doncs, amb un sentit d'humor i una indagació que va més enllà de l'elogi no només de l'error, sinó del buit o del no-res o de la fosca, que també de manera molt lírica els poetitza. I, per tant, a més d'una traducció remarcabilíssima de Valèria Macias i una edició bilingüe, jo crec que és una proposta molt original, un poeta interessantíssim, i és d'aquelles editorials, Carwan, que sempre recomanem i sempre crec que val la pena seguir, i a més, quan saps tota la il·lusió, tot el talent i totes les ganes que hi ha al darrere d'un llibre que han defensat tantes persones, jo crec que encara val més la pena elogiar l'error, que en aquest cas és un encert, un encert editorial.
I un tema interessantíssim, eh?
Sí, tu el coneixes, Borja.
No, el tema dic, el de l'error, no? Aquesta línia de l'error, el fracàs, la mala interpretació. Ja ho apunto com a possible marac de futur.
Sí. Queda apuntadíssim, clar que ho és. Xènia.
Doncs jo estic molt contenta que recomaneu tants llibres de poemes, cosa que no és gaire habitual. I jo també volia parlar-vos d'un llibre de poemes que m'ha cridat molt l'atenció, que es diu Dies hàbils, publicat a Pagès, d'un jove poeta que es diu Oriol Prat Altimira, que l'any passat va guanyar el Premi Martí Pol de poesia. I realment és un llibre que es llegeix d'una tirada, pràcticament, perquè són poemes curts, gairebé tots, i molt àgils, amb imatges vívides, amb molt de sentit de l'humor, amb una frescor i una gràcia que no abunden tampoc, diria, en els llibres de poesia que es publiquen actualment. I a més té la particularitat que l'autor actualment exerceix de lector de català a la Universitat de l'Havana. I llavors el llibre té poemes que reflecteixen la vida de l'autor abans d'anar-se'n a l'Havana, és a dir, la seva vida de poeta jove a Barcelona, que s'ha de guanyar la vida com pot, i llavors fa classes particulars a mans i mànigues per arribar a finals de mes, però tot i així és algú que agraeix el mer fet de viure i sap fer-ho amb gràcia. No? I després també hi ha una part que que parla de l'Havana, de les condicions de vida d'allà, de la combinació de la misèria amb la bellesa, de la gent d'allà, i incorpora fins i tot algunes paraules del dialecte cubà en poemes en català, cosa que crea un efecte lingüístic molt, molt particular i atrevit també. Llavors, jo com que realment quan parlo d'un llibre de poemes el que em ve més de gust és llegir un poema que val per 1.000 comentaris, voldria llegir un poema molt curt que forma part d'una secció del llibre que es diu Particulars, perquè parla precisament de les classes particulars de català que l'autor feia abans d'anar-se'n a l'Havana. Llavors hi ha un poema que es diu Alberto i diu: quan em truquen, hi vaig. Arribo a mitja tarda i és fosc el jardí que envolta la casa. La seva mare em diu que li cal un buit per aprovar. Rere una xerrameca confusa em condueix fins a la cambra i ajusta la porta lentament. Enmig d'una boira calenta, com de ferum de cavall, l'Alberto aixeca el cap i renyilla alguna cosa incomprensible. Té uns ulls de molsa trista. A l'entorn li creixen de pena les pestanyes i les celles. I no s'hi veu. Com un metge rural, impúdicament observo la seva ortografia. I al darrere d'aquest poema tan diàfan i tan senzill, doncs hi ha un poema de William Carlos Williams, un dels grans poetes nord-americans, i també un relat de Kafka que es diu Un metge rural. I és interessant, crec, que després de llegir aquest poema, doncs anar a buscar el poema de Williams, que es diu Complaint, i el relat de Kafka, del metge rural, i veure com el poema parla o al·ludeix o pica l'ullet als dos textos.
Interessant sempre quan la literatura dialoga amb ella mateixa, i qualsevol poema que inclogui l'expressió ferum de cavall jo m'hi tiraria a sobre, perquè és molt difícil poetitzar una qüestió així, i en canvi ho fa meravellosament bé. Jordi.
Bueno, jo he triat un llibre que seria l'antítesi del llibre d'estiu, diríem, perquè és un llibre que té pràcticament 1.000 pàgines, que difícilment te l'emportaries a la platja. A més, és un llibre que el vaig començar a llegir deu fer 10 anys i encara no l'he acabat.
Un long reading.
El vaig llegir, o sigui, ja veieu que...
És un llibre pels estius.
És un llibre per anar fent.
I a més, molts estius.
Veient tot el que comentàveu vosaltres, probablement pensava... Probablement l'autor d'aquest llibre hauria pogut escriure sobre moltes d'aquestes coses i, a més, segurament ho hauria fet bé. Bé, es tracta d'un llibre d'un recull d'articles i assajos de Francisco Casabella, que es diu Elevación, elegancia y entusiasmo, que és una frase que ell va treure d'un moment del disc de John Coltrane, A Lost Supreme. Què és això? Aquest llibre, dic que fa 10 anys perquè en realitat va sortir el 2009, finals del 2009, coincidint amb l'aniversari de la mort de Casabella. Casabella va morir molt jove, als 46 anys, i en feia més de 25 que escrivia, a part d'escriure novel·les que estaven molt bé, com El dia del Batussi o com El triunfo, escrivia a la premsa habitualment. I aleshores el Galàxia Gutenberg, doncs, va prendre la decisió de recuperar tot aquest material i ajuntar-lo, no? Clar, és amb un pròleg, a més del Jordi Costa, molt revelador, que es diu El hombre que baila, on t'explica, on et posa molt bé en context qui era Casabella i quins eren els seus interessos literaris i culturals en general, que eren molt, molt amplis, no? I per això, doncs, aquesta sensació de llibre inabastable que el vas obrint. Llibre també, a més, que sembla, perquè són articles, ja dic, al llarg de molts anys, i per tant sembla que hi hagi vasos comunicants. Alguns articles de 20 anys enrere, de cop, d'alguna manera, es reprodueixen en idees o en pensaments de més endavant, o fins i tot es contradiuen, Vull dir, perquè evidentment hi ha una evolució del pensament. Per mi Casabella és, no sé, hi ha moltes maneres de definir-lo, però jo el veig com una mica com l'hereu de Vázquez Montalbán, sobretot en una cosa, en la idea de que ser capaç de combinar un estil literari molt personal que veu tant de l'alta cultura o de l'alta literatura, si voleu, com de les formes més populars, tant de la cançó, com de la música, com del còmic, com del cinema, no? I aleshores, en aquests articles, ja dic, és molt difícil resumir-ho, sobretot el que sobresurt és això, és aquest estil, és, que jo crec que té realment elevació, elegància i entusiasme, no? Que són els tres noms que demana, que porten el títol, i que d'alguna manera, bueno, això el vas llegint i no pots deixar. Són opinions, per exemple, les ressenyes que feia per Mabelia de llibres, sobretot de literatura nord-americana, la majoria de les vegades, són extraordinàries, perquè les llegeixes avui dia i mantenen la vigència absoluta. Ell pot parlar de Cynthia Ozick, i pot parlar de Saul Bellow, però també pot parlar, evidentment, ara no em sortirà... Bueno, és igual, de tants altres, i ho fa amb un to molt, molt personal, ja dic, i molt, molt interessant, amb idees pròpies, que és una cosa que no sempre passa, no? Vull dir que a vegades l'articulisme, i més quan és un articulisme tan ampli, de tants anys, hi ha una mena de repetició del que ja s'ha dit, i en el seu cas no. O sigui, obres per on vulguis, i és el que jo faig en realitat, o sigui, no el llegeixo de dalt a baix, sinó que el vaig llegint de tant en tant, i em van sortint elements que m'interessen molt. A mi la idea aquesta d'elevació, elegància i entusiasme em fa pensar en un actor que era Christopher Walken, que en un vídeo que va fer per Fatboy Slim ballava i saltava pels aires, i aleshores quan el Jordi Costa en el pròleg diu l'home que balla, doncs em ve al cap, em ve al cap aquesta figura del Christopher Walken, que és una figura també de la contracultura en un cert moment, però que esdevé figura central del cinema nord-americà en una època, i que al mateix temps doncs, té sempre aquest punt de passar de puntetes per la realitat i de tenir una mirada molt personal.
Molt bé, espera, aviam si aquest estil acabes, no?
No és pas la intenció, al contrari, la intenció és anar llegint. I més a més t'he de dir, quan tens un llibre que el portes durant tants anys, hi ha un moment on llegeixes coses que ja coneixies i que dius, això ho vaig llegir, ja no me'n recordo. Per tant, hi vas tornant i a vegades fins i tot et sorprèn una cosa, que és que entremig has acabat llegint un autor del qual ell parlava, que potser hi havies passat per sobre sense adonar-te'n, i que ara quan hi tornes entens molt bé què t'està explicant.
Està bé, saps que hi ha la llegenda urbana segons la qual John Irving té un llibre, un sol llibre de Dickens que no ha llegit perquè serà l'últim llibre que llegirà en vida, no? Doncs tu pots anar acumulant també.
Bueno, això veus, és un altre programa que podríem fer un dia. El llibre que ens guardem.
Exacte.
Jo, per dir, no he llegit Cien Años de Soledad, de García Márquez.
Què dius?
Me'l guardo. Els he llegit tots, menys.
És bona aquesta, és molt bona.
Me'l guardo, sí.
Està bé. La Maria diu, què dius?
Sí, i tant.
Bueno, són els plaers culpables. Un dia hauríem de fer això, explicar quins són els nostres plaers culpables. Allò que no hem llegit.
Avui ens anirem amb la llibreta plena d'idees, no? per la temporada que comença al setembre. Borja, tornem a fer una roda de recomanacions. Ja, on anem? Després del teu Napoleó.
Em va molt bé la recomanació del Jordi, perquè, clar, jo una de les coses que més m'agrada de... Jo no he llegit el llibre del Casavell, però que el que més m'agrada d'escriptors que parlen de literatura és que tenen precisament, o trobo que tenen un espai, de llibertat que potser una certa idea d'academicisme, una certa idea de professionalitat, enteneu-me, crítica, doncs a vegades no es concedeix. Una mica amb el que deia el Jordi de repetir certes coses, en canvi, doncs un escriptor, en realitat, quan llegeix també utilitza fins i tot esbiaixadament en les maneres que li interessa, no? I veure aquest ús em sembla molt interessant, tant d'en Casavella com de l'autor que jo ara portava, que mira que és difícil només recomanar dues coses, però al final jo m'he decidit per, ara sí, una novetat, que és El poeta chileno, de l'Alejandro Zambra. Ja sé que no us descobreixo res, però és que m'ho he passat tan bé amb aquest llibre que no he pogut no recomanar-lo. Aquí ja ho recomano més des de l'entusiasme, potser, que des de l'elegància, no ho sé. Però ho lligava amb en Casavella perquè Zambra també és un autor que ha pensat molt, la que escriu sobre literatura i que llegeix de maneres molt subtils, també molt pròpies, i molt i molt interessants. Si us interessa, a banda, subrecomanació, Anagrama li va publicar, no sé si l'any passat o fa un parell d'anys, el No Leer, que era una compilació de coses que ha anat escrivint Zambra sobre poesia, sobre literatura i sobre escriptura, que és una delícia. És una delícia perquè també Zambra té aquesta manera d'escriure, per dir-ho així, molt, en anglès en diríeu understated, no? És a dir, molt mínima o molt atenuada, però que això no vol dir que no faci un munt de virgueries, que no faci un munt de treballs o que no parli de coses molt serioses. que passa és que és un dels escriptors menys estridents, trobo, que escriuen avui en dia. El poeta chileno, bàsicament, és una novel·la en què es parla, òbviament, de poesia i de poetes que detesten o que no acaben de confiar en la novel·la, cosa que ja és una primera broma subtil, per dir-ho així, de Zambra. Són 420 pàgines que parlen de poetes que entenen que les novel·les bàsicament es poden resumir en 8 o 9 pàgines i que la resta es farà malla. A partir d'aquí explica en 4 parts també, veig que porto 2 llibres dividits en 4 parts, explica bàsicament la vida d'aquest poeta xilè, d'ell i del seu fillastre, d'una manera divertidíssima, lucidíssima, i alhora molt càlida. Una altra de les coses que a mi em fascina de Zambra és que aconsegueix ser crític, aconsegueix, per dir-ho així, parodiar el que li interessa parodiar, rebentar el que li interessa rebentar, però mai ho fa d'una manera cínica. I això també trobo que és molt difícil. Quan tu agafes un llibre publicat que es titula Poeta xilè, ja t'imagines que serà una rebentada contra tot el sistema cultural, literari, no? Tots els tics, totes les diguem, extravagàncies de la poesia o dels poetes xilens, i en canvi, tot i que això hi és i ho pots trobar en la novel·la, no és el focus central i, insisteixo, no és tampoc l'objecte d'una crítica més aviat cínica o d'una rebentada més o menys homogènia. No, Zambra s'interessa justament per la dimensió humana que s'articula al voltant d'aquesta qüestió de la poesia, de l'escriptura poètica i dels poetes. I havia llegit en algun lloc que Zambra sempre explica la mateixa història, que és bàsicament la història d'amor entre un home i una dona, un noi i una noia, que topen amb problemes per trobar-se. No? La diferència entre, per entendre'ns, Formes de volver a casa o El poeta chileno seria quines són aquestes dificultats. Són dificultats polítiques, són dificultats econòmiques, són dificultats, diguem-ne, estètiques, de quina mena són. Mm-hmm. Trobo que és veritat i trobo que no és veritat del tot, però sí que aquí trobareu, si no l'heu llegida, una història d'amor, en la qual Zambra bàsicament explora tot una sèrie de temes que són molt propis, les relacions entre pares i fills, masculinitats complicades, diguem-ne, o anacròniques que es troben en una època en la qual se suposa que haurien d'haver desaparegut, però encara persisteixen, la qüestió, diguem-ne, d'una proposta estètica o la capacitat d'estar a l'altura d'aquesta ambició estètica, no?, per part del poeta o dels dos poetes que apareixen a la novel·la, principals. Però, insisteixo, el que per mi acabava destacant de tot això, a banda de que l'escriptura és meravellosa, és la lleugeresa carregada, per dir-ho així, de Zambra. És un llibre que es llegeix, insisteixo, són 420 pàgines, però no ho sembla. Comences a llegir, entres en el món de Carla i de Gonzalo i de veritat que no podeu parar de llegir. No saps com ho fa, hi ha una mestria aquí, òbviament, per part de Zambra, però també el toc encerta. I a partir d'aquí, bàsicament, i això és el més sorprenent, la novel·la no només es llegeix fenomenalment bé, sinó que vas descobrint petits moments que en realitat són més de poeta gairebé que de novel·lista. M'explico molt bé perquè la distinció no té cap sentit, eh? Però hi ha petits moments en els quals Zambra brilla, em sembla a mi, que tenen a veure justament amb aquestes estructures de la intimitat o de la domesticitat, o, per dir-ho així, d'aquesta infraordinaritat de Perec, no?, en la qual, diguem-ne, Zambra, que podria haver fet aquesta mena de novel·la ambiciosa a la manera anglesa, no?, el gran sistema literari o la gran història bolanyana, no?, de l'escriptura dels últims 50 anys, i en canvi Zambra ho orienta cap a aquesta dimensió mínima, quasi invisible, que aconsegueix explicar-te de manera absolutament, diguem-ne, meravellosa. A mi aquestes petites troballes, aquestes petites moments de visió o gairebé de petites epifanies, em semblen que eleven la novel·la a una cosa que jo, vaja, que em sembla absolutament meravellosa.
Molt bé.
Novel·la, no antitètica d'estiu, sinó completament d'estiu. Ja amb això ja acabo.
Jo em sumo també, diguéssim, fervorosament aquesta recomanació, que la tenia, és a dir, és un llibre que a mi m'ha acompanyat en el confinament.
Oi que sí?
I a més, és a dir, ja, per dir-ho d'alguna manera, em sembla que hi ha aquesta quotidianitat, senzillesa ben entesa, no, és a dir, no, ni molt menys és ni molt menys és fàcil fer això que fa Zambra de manera tan senzilla, però a més quan t'ensenya aquestes relacions, jo en un primer moment pensava, no sé si m'interessarà gaire el tema i tot això, i després és veritat que hi entres d'una manera absolutament natural I a més, també el que comentaves, Borja, el punt aquest de crítica, de visió personalíssima de com mira el capdavall la tradició, el que si neixes a Xile ja sembla que hagis de ser poeta i tot això, que és una mica com s'ho mira, és molt interessant perquè no és sagnant, no és altiu, no és pedant i sí, és fantàstic.
I és molt difícil de fer, és a dir, de no adoptar aquesta posició d'enfadat o de ressentit, no?
Exacte. Ah. I a més, amb això que comentaves que diuen que sempre fa el mateix, aprofito per colar una exposició que acabo de veure molt curiosa, de Modest Urgell, molt petitona, al Museu d'Art de Girona, però és que es veu que Modest Urgell, un pintor del segle XIX, tombant del XX, li deien sempre que pintava lo de siempre. I aquest lo de siempre era una mena de cosa, és a dir, que sempre feia el mateix, a nivell paisatgístic, amb un punt molt que després influiria a Dalí o a Joan Pons. Però em va fer molta gràcia perquè crec que ell després ja juga amb aquest lo de siempre i algun quadre el titula lo de siempre o en algun text que té diu que fa lo de siempre. Vull dir que també de vegades és qüestió de girar la truita amb aquesta mena d'etiquetes. No?
Anna, tens algun altre títol per cloure?
Jo segueixo amb poetes. Hi ha un poeta que dialoga amb la tradició, que em sembla com molt curiós que potser de totes les lectures que estem portant hi ha intergèneres, no? Hi ha una voluntat de dialogar amb altres autors, de portar-te amb altres autors, i això em sembla que és una cosa interessant. Jo porto un llibre de poemes que es diu Feliç, que pot propiciar una bona entrada a l'estiu, de Nicolau Dols. Publicat a Godall. Nicolau Dols és un poeta mallorquí, savi, estudiós de la literatura, va ser un dels curadors de l'edició crítica de Blai Bonet que va sortir no fa gaires anys, a 84. I aquest llibre Feliç té tres parts i a mi el que més m'ha cridat l'atenció és que és el punt existencial, serè, contemplatiu, a estones té un punt pràcticament zen. La primera part d'això es veu molt clar, en què gairebé té un sentit de salm, de llibre, que te recorda una mica el llibre de Benaventurances, de Miquel Àngel Riera, però en cap cas sermoneja, vull dir que ningú se m'espanti, sinó que hi ha un drink de, a més, un drink de poesia molt potent amb formes supercuidades, perquè la tercera part és un diàleg directe en forma de sonets amb Petrarca. Però aleshores penso que el que fa diferent aquest llibre és que transmet un sentit de serenitat. Moltes idees evocatives de paisatge que et porten a situacions existencials, d'aprenentatge, de vida, de mort, de pas del temps, d'amors, de desamors. I fet amb des de gairebé una posició, tornem-hi, potser amb el que diem l'enfambre, una posició molt, molt, molt des de la senzillesa. No? Perquè se m'entengui una mica el que vull dir, llegir un poema molt, molt curt, però crec que és una lectura això, que encomana per sobretot una mena d'idees, de possibilitats de pensaments al voltant de l'existència o de l'estranyesa de l'existència. No? Aquest poema fa així. Qualsevol dia, en estirar un calaix, et saltaran damunt les papallones que ara et roseguen els records guardats. Els dies lluminosos, plens de joia, els somriures que ja no diuen res i fins i tot les claus de la desfeta. Feliç aquell qui viu de dia en dia i que només es té a ell mateix, car ja ha guanyat tot el que cal guanyar. En fi, Nicolau Dols... una lectura, això, diria que molt estiuenca.
Hai riso cuando te ho trovata sola nel vagone e il tuo sorriso illuminava in ogni direzione. Parlando quella sera mi hai guardato con coraggio e mi hai chiesto, mi hai proposto, ci vediamo ancora a maggio.
Molt bé, Maria.
Mira, la segona ronda jo us recomanaré un llibre que encara no existeix, però que ja es pot llegir. I, i, I de què ja s'ha parlat aquests dies arran del Premi Creixells, donat finalment, un premi, per fi, a Persecució del Toni Sala. El Toni Sala va començar, quan va començar l'epidèmia de Covid-19, una part del seu blog que es diu L'Emergència. I n'hi falten tres peces, perquè hi ha hagut una interrupció, n'hi falten tres peces i aquest llibre, aquest blog, perdó, prendrà més endavant forma de llibre, encara no se sap quan serà aquest més endavant, perquè em sembla que té ganes de deixar-lo decantar i reposar, però jo us he de dir que és d'aquells casos en què una cosa feta des de l'immediatesa dona la sensació de... d'un pes, d'un gruix, d'una riquesa, d'una substància francament insòlites quan el que fas és comentar el que està passant, i que el que està passant és una cosa que no pots apamar i no pots entendre perquè realment ho replanteja tot, que és el que ha passat d'alguna manera amb aquesta epidèmia. Per tant, són textos en què el que notes és que qui escriu des de una mirada molt atenta i plena de perplexitat, té al mateix temps moltes eines per anar argumentant de què és feta la seva perplexitat i de què és fet això que està passant al seu voltant. Això que està passant al seu voltant, que naturalment no és que ens estigui parlant del virus, sinó que ens està parlant de què fan les persones davant d'aquest virus. Hi ha un gran novel·lista a dins d'aquest bloc, és a dir, cada escena és una escena que conté una riquesa de personatges, d'actituds, de situacions, una diversitat increïble. És un lloc en què tu pots veure d'alguna manera quanta generositat, quanta hospitalitat cal perquè un novel·lista sigui bo. És a dir, fins a quin punt ha de ser capaç de parar l'orella i obrir els ulls a punts de vista, a situacions vitals, a posicions socials diverses. I en aquest sentit és una lectura, bueno, a mi m'ha anat acompanyant durant tots aquests tres mesos, però hi he tornat a fer capbussades també per veure una mica com reaccionava un cop mig fora d'aquest temps, i els textos creixen, no minven, i és una cosa molt impressionant. Es diu L'Emergència no pas pel sentit, diguem, d'alarma que pot tenir emergència, sinó què és el que està emergint d'això que s'ha viscut. Això ho trobeu en el blog del Toni Sala, n'hi ha prou de picar el seu nom i apareixerà.
Interessant, Maria. Jo m'has fet pensar, quan ara que em parlaves deies la paraula perplexitat, i jo he refrescat no fa massa Persecució, i penso que el Toni Sala és un mestre incomodant el lector, és a dir, transmetent... Tu aplicaves la perplexitat pel blog, que sí que em sembla que van ser textos que acompanyaven el sentit que teníem necessitat tots una mica de que ens donessin unes primeres temptatives d'idees, de reflexions de gruix. Però, a més, això, i afegeixo que com a novel·lista em sembla que és algú que Persecució es veu molt que com juga aquesta incomoditat a l'hora de confrontar-te, de posar-te davant dels morros personatges que en un primer moment no els miraries a la cara.
Sí, i sí, està bé que recuperis la pilota, perquè és que això és una cosa que a mi em crida molt profundament l'atenció, és veure, en el fons, el Toni Sala és un autor que té una reflexió pròpia ja molt sòlida, i que no té gens ni mica de por de combregar o no amb el que s'estila en el moment que escriu, amb el que fa consens, diguem ben simplement que no combrega amb rodes de molí gens. I és molt curiós, jo crec que justament una cosa que li ha passat a Persecució en la recepció que hagi pogut tenir a Catalunya és que justament fa trontollar el confort de l'ordenació i del fer bondat en què vivim tots cada vegada més, això que se'n diu el políticament correcte. Toni Sala és un autor que és dinamita del políticament correcte, però dinamita sumament subtil i intel·ligent. És a dir, no va pel món trencant fanals, no es tracta en absolut d'això, sinó de qüestionar què hi ha de molt poc ètic darrere del políticament correcte, què hi ha de profundament gregari, què hi ha d'apagar la consciència pròpia per anar fent el bet de quan toca, si vols. I un episodi que ha passat ara molt recentment és que l'editor nord-americà de Persecució s'ha tirat enrere perquè hi ha una escena a Persecució en què tres homes assassinen un africà. I, suposadament, perquè això és un acte racista, doncs no es publicarà als Estats Units. I és molt curiós perquè això passa en una novel·la que, d'altra banda, s'assassina una dona. I això, en canvi, no l'ha tirat enrere. Per tant, és allà on t'adones que aquests col·lectius que ens mouen i que fan que et mobilitzes per això o et mobilitzes per allò sense preguntar-te què hi ha darrere d'això o d'allò i què tens tu a veure amb això o allò, bé, és anar en aquest lloc i fer la pregunta de quina capacitat tens de mirar honradament la realitat que hi ha al teu voltant.
Punta pertinent, premi pertinent, i com estem de necessitats d'aquesta dinamita que ara citaves, Maria, perquè, en fi, és la literatura que segurament ara ens convé més, i per tant, efectivament, premi merescudíssim el de Persecució, i esperem també aquest títol de Toni Sala arran d'aquest dietari de la crisi sanitària o nascut a partir de la crisi. Anem acabant. Xènia, ens queden encara, Xènia i Jordi, algun parell de recomanacions.
Sí, jo voldria tornar a la poesia una vegada més i recomanar un llibre d'un clàssic de la poesia russa, que és Mikhail Kuzmin, un poeta que va viure a cavall del segle XIX i XX. I en català va sortir l'any passat a l'editorial Blind Books, una edició il·lustrada molt bonica, amb il·lustracions de Lluís Gai, del llibre de poemes més trencador de Kuzmin, que es diu, en català, en la traducció esplèndida d'Arnau Barrios, es diu Un peix esquerd del gel. És un llibre de l'any 27 que té moltes coses que no existien abans en la poesia russa i existien molt escassament amb altres poesies, que és, per exemple, una mena de tècnica de collage. És un... El llibre, Un peix esquerd del gel, és un llarg poema líric d'una gran riquesa i densitat d'imatges amb referències musicals, pictòriques, fins i tot cinematogràfiques, que als anys 20 encara era una cosa molt nova. Surt el doctor Caligari, per exemple. I alhora també és una narració fragmentària i esmunyadissa, enigmàtica, que relata una història d'amor entre dos homes i una dona. Això és absolutament inèdit en la poesia russa i el traductor, l'Arnau Barrios, ha sabut traslladar-ho al català d'una manera que l'actor en català es pot fer una idea perfecta de la originalitat tant de l'estructura del llibre com del teixit orgànic d'aquesta poesia. I, a més, les il·lustracions que hi ha en aquesta edició no són només representacions del que ja diuen els poemes, sinó que creen també un relat paral·lel que complementa el que expliquen els poemes. Tenen un to com de fals naïf que escau molt a la poesia de Kuzmin. I bé, com a mostra molt breu, un poema que es diu Setena topada, perquè tot el llibre està estructurat amb topades, com que es diu Un peix esquerd del gel, cada poema és com una topada que fa el peix o l'intent de trencar el gel. Aquesta imatge del peix també té un punt de misteriós, però suposa que molt sovint vol dir un cor que estima i que ha de trencar obstacles per poder assolir el seu objectiu. Llavors, la setena topada diu: no sé qui és el banyista que es banya d'amagat, aguait entorn, ingenu, amb ull emmurriat. No cal que et tapis, púdic, ja pots anar ben nu, que els passejants del poble no els interesses, tu. Discretament et senyes, et llances, fonedís. Amb més intel·ligència series un narcís. Mosquits, espia dimonis, el sol campestre et bruny, al cel directe mires i de la terra ets lluny. Recordes, insinues, a l'aigua el cos sencer pren resplendent matisos d'un verd mineral ple. Menys fondo és a l'esquerra, au, vés-hi ara mateix. I com de plata pica el peix, el peix, el peix. Molt bo.
És un volum sensacional. Jo no coneixia en absolut aquest poeta i és un volum sensacional. Val absolutament la pena. Estic totalment d'acord amb tu que això és un llibre que és un company deliciós de lectura.
Qui l'ha editat? Podeu repetir?
Sí, Blind Books, una editorial petita que fa llibres de poesia il·lustrats. I, a més, fixeu-vos que actualment Mikhail Kuzmin és un autor desconegut fora de Rússia, però en vida seva, ell va morir l'any 36, en vida seva tampoc ho era tant, perquè l'any 1909 va publicar una mena de biografia novel·lada d'Alexandre el Gran, i l'any següent, l'any 10, aquest llibre ja estava traduït a l'alemany i el llegia un tal Franz Kafka, i el seu dietari posava que s'havia trobat unes imatges delirants en aquell llibre, com per exemple uns cocodrils que amb la seva orina són capaços d'incendiar un arbre. I Kafka s'ho apuntava al dietari i deia: això ho he d'aprofitar per un escrit meu. Llavors, dius, quina cosa més curiosa, que aleshores els llibres es traduïen molt ràpid, perquè d'un any per l'altre el llibre ja s'havia traduït a l'alemany, del rus alemany, i en canvi aquest Un peix esquerp del gel, que és la seva gran obra mestra en vers, ha hagut d'esperar-se des de l'any 27 per aparèixer en català.
Déu-n'hi-do, doncs sumem també aquesta recomanació. Jo abans de passar la paraula al Jordi, també volia incorporar una mica de narrativa una mica particular. Tampoc us descobriré, com deia abans en Borja, res de nou, però és un llibre interessant que he llegit també en aquest trimestre enclaustrats, i a més és una autora que va passar fa poc també de manera virtual pel Festival Primera Persona, parlo de Rachel Cusk, una autora, escriptora anglesa, però en realitat d'origen canadenc, amb un llibre que ha publicat l'editorial Les Hores, amb traducció de Carme Geronès, que es diu Seqüela. Doncs bé, Seqüela és, el subtítol ho diu bastant aclaridorament, sobre el matrimoni i la separació, i és un llibre, la Rachel Cusk és per mi una de les escriptores que practiquen la millor versió de la narrativa del jo, que a vegades doncs, aquesta mena de barreja o d'autobiografia novel·lada té en mans de segons qui, en fi, pot ser una mica menys interessant. Jo crec que ella ho fa molt bé. Fa alguns anys que va decidir posar en paper la seva, no tant la seva separació, sinó tot el procés que se'n va derivar com a dona, com a mare, amb les seves filles, i explica, ella fa servir l'expressió nova realitat, que això ara, això és un llibre de l'any 2012, però la nova realitat ara, diguem-ne, la codificaríem en altres termes. Per ella, la nova realitat bàsicament és el procés de redefinició després de separar-se, la relació amb les filles, la manera com es mira el món de nou, no? Ella parla de, diu, com a marginal, el matrimoni mira les parelles amb uns altres ulls, i a vegades fins i tot es pregunta per què ells estan junts i jo estic sola. Sobretot no és un llibre lacrimògen en absolut, al contrari, és un llibre de redefinició on narra tot aquest procés d'individuació d'una manera que fins i tot, a més, va trobant-hi vincles culturals. Parla de l'Orestea d'Èsquil, no? I va fent lligams, recordant també viatges que van fer en família. I l'Obris, però l'Obris, veritablement, té moments de... Jo crec que és un llibre que s'ha de llegir en dosis homeopàtiques, perquè de tant en tant fa no? Diu, el patiment no és l'amor, però s'hi assembla. És el cosí apartat de la família de l'idili, un personatge cruel, tot insomni i adrenalina, sense que l'esperança l'hagi endolcit. I cada pàgina et vas trobant en reflexions d'aquest caràcter, no? Amb la qual cosa, insisteixo, ben ordenada, un llibre de Seqüela que em va provocar la mateixa sensació que la pel·lícula Story of a Marriage, que també narra la història d'una separació amb punts de dolor i un hiperrealisme a vegades, doncs, colpidor. Per tant, Rachel Cusk i Seqüela, que insisteix, evidentment no és un llibre d'estiu, perquè és la literatura bona, com sabeu, no té estacions, però que el deixo aquí perquè trobo que també és interessant. Jordi, tu diria que la coneixes.
Mira, sí, no, em va molt bé que parlis d'aquest llibre de la Rachel Cusk, perquè, de fet, el llibre de contes que jo he triat també hi apareixen parelles amb problemes de relació, separacions i conflictes. És un llibre que podríem dir que és d'estiu, efectivament, és un llibre per llegir a la platja o per llegir sota una olivera, i són els contes de l'Empar Moliner, d'aquest llibre últim que ha tret, que és que abans no érem així. Enllaça també una mica amb això que dèieu abans, de la voluntat aquesta d'anar contra els llocs comuns i les convencions, i sobretot del políticament correcte. El que passa que ella ho fa, doncs, amb l'estil que li coneixem de sempre, no? D'altres llibres de contes, i que en aquest cas, diguem-ne, per mi hi ha un treball d'estil important que neix sobretot de l'oralitat. Ella és capaç de construir diàlegs molt divertits, sempre amb l'humor pel mig, molt, molt irònics, i que et fan riure. A mi em van fer riure en veu alta en més d'un cas. A vegades tens la impressió, fins i tot, que és aquest món que ella ja treballa en els articles de les convencions socials i, sobretot, de la societat catalana, que els treballa amb els articles, però que els ha mudat amb l'estil literari, no? I els ha allargat, ja s'hi ha vingut a crear, doncs, tota una història que avança i amb molta gràcia, no? Hi ha dos contes per mi. El llibre és molt divers, toca també temes que tenen a veure amb el món literari i si és capaç d'enriure-se així per sota el nas, doncs amb molta gràcia. I per mi els dos contes que sobresurten són un que es diu És que abans no érem així, on precisament hi ha un joc amb aquesta idea, que mai, sempre tens la sensació que el que tu estàs fent és nou i ningú ho havia fet abans, i en canvi resulta que no, que al llarg de la història tothom ha repetit molt sovint els mateixos errors. I l'altre és un conte, no és gaire llarg, però és prou devastador, que es diu Roba amiga, i que té a veure doncs, amb un senyor que un dia va pel carrer i veu que una família pobra, diguem-ne, de classe social baixa, pare, mare i fill, estan portant la roba, la mateixa roba, en realitat la seva camisa, doncs, que la seva dona va donar a beneficència. No? I aquest fet el trasbalsa. I perquè veieu una mica això que us deia de l'oralitat, llegiré un fragment curt del llibre precisament d'aquest conte que es diu Roba amiga. Diu, al matí, enfilada dalt d'una escala just davant de l'altell de l'habitació de matrimoni, ella l'ha cridat. Àngel! Què? Vine! Què? Vine! La senyora Pinyol endreçava armaris. Ho fa de tant en tant. S'enfila a l'escala i aboca tota la roba de les caixes transparents comprades al basar xinès a sobre del llit. Si hi ha res que no fan servir gaire o gens, ho vol llançar. Aquesta camisa, li ha dit al matí, era la camisa de quadros. Què? No te la poses mai, et va petita, està aquí per ocupar lloc. No, 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 no la llencis. El senyor Pinyol, és cert, no vol llençar mai res. És que no te l'has posat en els últims 10 anys. És un record. No li ha dit que era una camisa que li va regalar la seva ex i que en aquell moment no li va agradar gens per no tenir tan gana. I després d'un silenci, ei, no la llencis, eh? Que sí, que ja t'he sentit. És que és un record. T'asseguro que té sentit. És un record. La podem posar a l'altell, doncs, almenys perquè no ocupi? No. I així va fer. Així va continuar.
Molt bé. Sí, són... Jo n'he llegit alguns d'aquest volum i són contes que van per aquí, eh? I també, efectivament, hi ha moments... això, que d'aquest somriure congelat, no? Aquest punt agradolç que també es marca de la casa a l'estil de l'Empart.
Sí, que ha anat... Jo crec que amb els anys també ha anat evolucionant, diguem-ne. Abans podria ser diguem-ne, la ironia o l'humor... tiraven més cap, podríem dir, un punt burleta cínic, però més lleuger, i en canvi amb els anys s'ha anat plomant, no? I ha anat agafant pes i molt sovint doncs, toca temes crucials per molta gent.
A mi amb aquesta idea de és que abans no érem així, o el que deies tu, David, de la de nova realitat, m'ho fa pensar una vegada més perquè és que el tinc molt fresc, Persecució, el nom de la llibreria on treballa el llibreter assassí, és nou món. Vull dir que això, aquesta idea de que cada dia estem creant un nou món, em sembla que la tenim cada dia que ens llevem, vaja, ara mateix.
Sí, tant. The new normal, que deia aquell. Escolteu, fantàstic, doncs una pila de bones lectures, totes elles, i a més, de gèneres, estils i aproximacions diverses per omplir bé la maleta, la motxilla, el que convingui, per moure'ns o per no moure'ns gens, que també és una possibilitat molt plausible ara mateix.
Tant.
I ens retrobem a partir del setembre amb més maragdes, amb més idees, amb més, ja, com deia abans, la llibreta és plena de programes possibles. Avui n'hem incorporat el de l'error i el de les lectures pendents. I ara sabem que el Jordi Puntí té 100 anys de soledat allà en un prestatge lluminós.
Tota Catalunya ara pendent que el Puntí llegeixi 100 anys de soledat.
No passarà. La gent guarda una ampolla de vi, tu. Jo guardo això.
Està molt bé. Molt ben guardat. No pateixis que José Aurelio Buendía i tota la família Buendía i Guaran t'estan esperant allà. No tenen pressa.
Exacte. A vegades és com si ja l'hagués llegit, de fet.
Exacte. Molt bé. Escolteu, molt bon estiu i bones lectures i ens retrobem d'aquí no res. En el fons, això és un mes i mig.
I tant que sí. Bon estiu a tots.
Bon estiu. Una abraçada. Fins aviat.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I carregant, per tant, la motxilla de títols de tota mena, saludem ara el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Molt bé, estic molt bé, gràcies.
Ben retrobat. Nosaltres també, a més, hem de celebrar que fa no gaire, doncs, les biblioteques públiques en general tornen a oferir el servei que estàvem acostumats. Per tant, podem entrar a les biblioteques i no només demanar cita prèvia, sinó anar-hi i ser feliços allà, perquè és un espai no només en la realitat, sinó en la ficció, com aquest any ens has demostrat, que ens permet ser això una mica més lliures i, en conseqüència, té un potencial literari notabilíssim que hem anat resseguint amb el Joan Lluís des de l'inici, amb alguns grans clàssics, d'altres moderns, i que, en tot cas, demostren això, que l'espai narratiu d'una biblioteca... en fi, és versatilíssim, no?
Sí, efectivament, és el que he intentat fer. Bé, jo tinc una dèria amb les biblioteques que si n'he reunit així és per veure si era veritat o no, és que pretenc que una biblioteca és el retrat o l'autoretrat de l'autor. A vegades al contrari, però no deixa de ser la mateixa cosa. I que quan... De la mateixa manera que una biblioteca real és el retrat de la persona que la posseix, és evident. Però això té un efecte, crec, també en literatura, una mica més esbiaixat, perquè hi ha més màscares possibles. I per això m'interessen les biblioteques, també per entendre una cosa de l'autor que les descriu o que les inventa. I llavors avui, per acabar aquesta temporada, m'he pensat que podria ser interessant, potser divertit i tot, anar a l'antibibliotecari o l'anticol·leccionista, que és un personatge suculent de Voltaire, el Càndid, un senyor venecià que es diu Pococurante. Pococurante ja té un nom que diu moltes coses.
Sí, i tant.
Com sovint en els personatges de Voltaire. Pococurante és un senyor de Venècia molt, molt ric, molt ric, que té una enorme col·lecció de totes les coses d'art, absolutament tot. I en particular una biblioteca absolutament fenomenal, probablement diuen la més gran de Venècia, però té un problema aquest senyor, és que no hi ha cap llibre que li agradi. I no és que no els hagi llegit, els coneix prou bé. I diu, Homer, no, Homer és repetitiu, no s'aguanta. Ciceró era un xeraire que es repetia i s'escoltava parlar i s'escoltava escriure. Virgili, home, l'Eneida cau de les mans a qualsevol que té dos dits a front. I així anar fent. Té 3.000 obres de teatre a la seva biblioteca. Diu, d'aquestes 3.000 potser n'hi ha dues o tres que es poden salvar, però encara.
Escolta'm, això ja no és... Això frega l'exigència... el perepunyatisme i no sé com dir-ho, vull dir, s'ha carregat en una plomada allò Ciceró, Homer... No sé si deixa algú viu, Joan Lluís.
No en deixa cap de viu. Algun anglès, diu, els autors anglesos, per la llibertat que tenen, l'autor està bé, però sempre es barallen els uns contra els altres i, per tant, això els anul·la com a escriptors vàlids. I, evidentment, diu, no en parleu dels italians, que no n'hi ha cap que sàpiga escriure res que sigui el que pensa de debò, tots menteixen i tots s'amaguen. Per tant, res. I llavors, Càndid, amb el seu company que es diu Martin, que visiten aquesta biblioteca, estan molt desconcertats i al final, quan s'han alliberat, dic alliberat perquè realment és com una presó immensament daurada, però no deixa ser una presó, Càndid, que evidentment és Càndid, diu, ai, quin home feliç, ha aconseguit deslligar-se de tot el que posseix. I el seu company, Martí, que té un, diguem, que ha viscut una mica més, diu, no és un home feliç, és un home disgustat. És disgustat per tot el que posseix i que només sap trobar potser una mica de ple quan viu en l'absència absoluta de ple. I, per tant, és un desgraciat. I llavors em sap greu acabar amb un senyor desgraciat, però realment el retrat que fa Voltaire d'aquest Pococurante és absolutament deliciós i de fet alguns potser ens hi trobaríem o trobaríem algú que coneixem d'aquests que tots coneixem avui a perfils que no està mai content de res del que es publica, oi, David?
Sí, oi tant. Res és prou bo, res és prou interessant...
Això. Per tant, aquest senyor Pococurante és un retrat exagerat, una caricatura. Potser és una part Voltaire ell mateix, però Voltaire era molt, molt dur, contra quan algú no li agradava, podria ser una crueltat extrema. Per tant, seria com un Voltaire exagerat. I també potser és una mica tots nosaltres, quan de tant en tant tots ho fem, exagerem una mica.
Sí, exacte, forma part també. Bé, és una actitud que s'hauria de corregir amb l'edat, però em fa l'efecte que és tot el contrari. Per tant, home, animem des d'aquí també, no?, a recuperar la il·lusió i les ganes i una mirada una mica més positiva sobre les coses que, caram, perquè potser sí, també disfrutem més, no? En definitiva, també és el que es tracta, aquest personatge bibliòfob, que ens ha, segurament l'únic bibliòfob que ens has compartit mai, doncs hauria de servir ben bé com a contramodel. Joan Lluís, escolta'm, un plaer repassar tantes biblioteques amb tu i tants llibres interessants, i escolta'm, que tinguis molt bon estiu, bones lectures, i ens sentim ben aviat.
Espero que sí. Fins aviat. Bon estiu.
Que sí. Una abraçada, que vagi bé.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb sonoritats d'estiu des de la platja i des de la casa de la Madrac. Que tingueu un estiu plàcid, tan plàcid com ens permeti tot plegat, i ens retrobem, com sempre, al setembre. Des de la Madrac, endavant, Brigitte Bardot.
Qui l'eût cru déplore la perte de l'été qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés. De la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.